Radio Vida.
Dimecres, 11 i uns minuts, sona la música, els oients ja saben que tenim cita Vinzeum. Avui ens acompanya el director del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Xavi Fornos, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ribas, coordinador d'activitat cultural, ben tornat.
Molt bon dia.
Qui és el culpable d'aquesta música, d'aquesta tria?
Senyor director.
El most és el culpable.
El most, fantàstic.
No esgotem el most encara, estem a novembre i fins al dia 1 de desembre no s'atura i ara doncs, el recuperem per anar-nos en terres prioritines a poder gaudir de nou amb una selecció de pel·lícules, una de les quals projectem també aquests dies, que és la que va mereixer el principal guardó d'aquest any, que és l'Annata, aquesta pel·lícula que ens ve de Venècia, que ens parla d'una vinya resistent, urbana, en aquesta Venècia doncs, tan desgastada pel turisme massiu, no? I una pel·lícula molt bonica, i que al minut 4 del documental en concret apareix aquesta música que escoltàvem, acompanyat d'una imatge molt bonica, que apareix també en el programa del Mostra del Priorat, un fotograma que apareix de la pel·lícula, que és una barca carregada de raïm, de la verema d'aquesta vinya, navegant pels canals de Venècia. No ben bé, és una barca, no és una góndola turística, és una barca normaleta, amb un motoret,
i portant
la verema a través d'aquests ponts carregats de turistes que no se n'adonen compte de que també hi ha una Venècia més autèntica molt a prop, no?
Com deia el Xavi, el MOS Festival Penedès va acabar fa uns 10 dies, però des de fa uns 7-8 anys, ja aquest punt i seguit, respirem uns dies que han estat molt intensos aquí a la capital de l'Alt Penedès, amb la inauguració del nou Vinzeum i la presentació a entitats, col·lectius i a tothom d'aquest nou equipament. I ara, avui mateix, comença el MOS Priorat, que finalitza diumenge. Una miniversió, una versió reduïda del MOS que entenem i que coneixem aquí?
Exacte, és una versió reduïda dimensionada a l'escala del territori on tenim. El Priorat doncs, té la població que té i té els municipis que té i té les característiques que té i, per tant, ho adaptem una mica al perfil, diguéssim, d'aquest territori. Ens agrada molt també explicar que és una segona oportunitat per molts penedesencs i penedesenques que potser alguna d'aquestes pel·lícules, sobretot les premiades, no van poder veure durant els dies de festival aquí, per tant, és una excusa per un cap de setmana passar-lo al Priorat, per què no? acompanyats de bones pel·lícules i de bon vi, que també està garantit tant aquí com allà. No? I, per tant, és una oportunitat perquè la tria que es fa també d'aquesta segona versió és una tria en la que apareixen això, títols premiats, i, per tant, és una tria bastant selecta, bastant selectiva, i, per tant, totes les pel·lícules mereixen doncs agafar el cotxe i en una hora i escaig plantar-te al Priorat i gaudir d'aquest cinema del vi que no s'atura.
Per què és important que el MOS també estigui al Priorat?
Doncs, de fet, perquè som el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, volem ser un museu d'interès nacional, volem explicar que no expliquem només la realitat del vi a casa nostra, al Penedès, sinó que la mirada és de país, i, per tant, tenir doncs, aquest satèl·lit en una altra de les zones importants de tradició vitivinícola, com és el Priorat, és importantíssim per nosaltres a l'hora d'explicar què feu per explicar més enllà del que feu al propi museu i del Penedès, que és el que feu. Doncs activitats en col·laboració amb entitats del vi, com és la Déu Montsant, com pot ser també, evidentment, els consells comarcals corresponents, els municipis corresponents, les entitats culturals del territori, que a la vegada coneixen, saben que aquest festival MOST no és un festival només d'un cineclub, que ho és, evidentment, de Cineclub Vilafranca, sinó que l'acompanya el Vinzeum, que és un museu que té aquesta voluntat de compartir coneixement del vi arreu del país, no?
Sempre de fet, el MOS continua tot l'any, no?
Sí, és veritat que el MOS continua tot l'any.
No s'atura mai.
No, és la nostra finestra, no, al món, que l'anem allargant, perquè fem això que en diem el MOS en ruta, que moltes DOs o molts territoris també ens hi conviden, i hi ha algunes places fixes. Però, clar, aquesta segona oportunitat del MOS, que ja és, em sembla que és la vuitena, com dèiem, sí que també té un al·licient, que és que allà hi ha un públic que l'espera, també. I això és molt bonic, que després d'aquests anys doncs retrobarem, no?, avui mateix ja una part del públic que vol veure aquestes pel·lícules. I que, per tant, també per ells és una festa o és una oportunitat d'entrar. I sempre diem que al Priorat es veu una cosa que aquí ja la detectem, però aquí queda més diluïda, no?, és que la gent que fa vi al Priorat és qui sobretot viu també molt el festival. O sigui, es veu molt més això, que la gent que està fent el vi o que cuida una vinya és la gent que ve a veure les pel·lícules, i això al MOS li va molt bé, també. No? És aquesta oportunitat d'aprenentatge, i crec que el Priorat d'aquesta, potser perquè el públic doncs, és més reduït o perquè hi ha una proximitat ara mateix amb nosaltres, doncs la detectem i és bo de recordar-ho.
Això també es palpava, i molt, per exemple, aquí a Vinzeum, durant el MOS, en la projecció de Carlos Esteve, La lluita per l'invisible. I era tothom.
Sí. Clar, són convocatòries que el sector s'hi sent convocat, evidentment, perquè són homenatges a personalitats o episodis o moments històrics de casa nostra, del Penedès, no? I que, per tant, també jo crec que se senten cridats. No recordo si fa un any o dos vam donar el premi també a l'Agustí Villarroia, i tota la Catalunya de la vinya catalana, diguéssim, s'hi va sentir convocada, no només gent del Penedès, sinó d'arreu del país anaves trobant gent allà a l'auditori, perquè no perquè el MOST era molt important, sinó perquè l'Agustí mereix aquest homenatge i segurament molt més, no? I doncs amb en Carlos Esteve passa exactament el mateix. És una personalitat i que ha marcat ja un camí i que forma part d'un dels episodis de la història recent de la nostra vitivinicultura, no?
També va passar amb la pel·lícula de Covides, sí, no?, que celebrava l'aniversari. Sí, i hi havia la pel·lícula del Pep Puig al voltant, i també, per tant, hi havia molts pagesos que sortien en aquella pel·lícula. Les pel·lícules que toquen més el territori també són les que convoquen una mica més també la gent, i per tant és bonic veure això.
Presentem el programa del MOS al Penedès, que comença aquesta tarda. Cotxe i manta d'aquí unes hores, no, vosaltres dos?
Sí. Avui comencem amb Històries del vi, que també és com una fórmula repetida, perquè és la primera sessió que fem al Castell de Falset i recollim les ficcions del vi, i per tant hi ha una selecció del que va arribar, on el vi o la vinya és forma part d'una història, i sempre és una sessió lúdica que ens porta doncs, a descobrir moltes cares del món del vi. Aquí també s'hi presenta la que va guanyar el millor treball de ficció del MOS 2024, que és aquest Barolo is Dead, i que, per tant, doncs, és una oportunitat per veure com està la ficció del vi. Sovint diem que les ficcions del vi són més difícils que, no?, que arribin, o que si arriben, a vegades doncs, que competeixen amb molts documentals o amb molts treballs de factura més divulgativa, que és la majoria de la collita. Per tant, és una oportunitat molt bonica.
Sereu al Castell de Falset, deies.
Sí, som al Castell de Falset a 7:45. O sigui, avui, no? Quan acabem, quasi d'aquí marxem. Mm.
Perquè la fórmula és molt similar a la del Penedès, no? Mm. Us escampeu pels diferents municipis del Priorat, en diferents espais...
Sí, més encara, no? Jo crec que una altra de les lliçons que hem anat aprenent aquests 8 anys és que no podem centralitzar la programació Falset. Aquí sí que la centralitzem a Vilafranca, a l'Auditori, però després fem altres actuacions o projeccions en altres municipis, òbviament, però aquí bàsicament hem d'anar als municipis a projectar, perquè si no d'aquests municipis, degut a la distància, la difícil orografia també del territori, fa que els veïns difícilment no tenen tanta facilitat de moviment com pot ser aquí al Penedès, no? I per tant hem après que a més portem cinema a llocs on habitualment no hi ha una promoció de cinema, per tant és més una festa, és el que deia també el Jordi, s'ho agafa una mica com una cita amb el cinema, perquè habitualment a casa seva no hi ha aquesta possibilitat, i a través del vi apareix una pantalla i apareix un cinema que habitualment està apagada, no?
Clar, fem 6 municipis de la D.O. Montsant enguany. No hi ha cap sessió que es contraprogrami. Algun any sí que ho hem fet en funció també de les peticions que teníem. Enguany podíem fer la ruta, no?, aquests 5 dies tots seguits, i per tant aquests públics fidels els ho agrairan, perquè molts són del que volen veure tot, i per tant sí, no?, fan quilòmetres com nosaltres d'un municipi a l'altre.
6 pobles en 5 dies.
Sí.
Per tant, hi ha doblet.
Hi ha doblet, sí.
Què fareu demà?
Demà anem al Mar Roig, que també ja és un lloc que els últims anys hi hem anat, on presentarem el millor documental del MOS 2024, que és aquest documental que es diu El Mago del Vino, dedicat al Raúl Pérez, aquest viticultor de la zona del Bierzo tan especial, i per tant serà una oportunitat també per entrar, no?, en un univers que ens porta a un lloc totalment diferent, no?, i a conèixer una personalitat, intueixo, no?, magnètica i molt potent.
I que provarem algun dels seus vins segurament a l'acabar la projecció aquí al Mar Roig, demà a 7:45 de vespre.
Continuaríem el divendres al dematí a Falset, amb una sessió que fem també lligada a l'escola de viticultura de Falset, Jaume Siurana, que també ja és com un clàssic amb aquests estudiants que estan formant-se, que hi ha una matinal per ells. En aquest cas els hi proposem la pel·lícula del Carlos Esteve, una mica també per descobrir, no?, aquestes personalitats del món del vi català i veure com pot ser un retrat, no?, d'una vida dedicada al vi i la importància que té. I a la tarda ens anem a Cornudella, que per ells és la segona capital del Priorat, que també hi ha una cita fidel, on veurem aquest blend, no?, que és una pel·lícula dedicada al món de la sommelleria, en aquest cas des d'una perspectiva femenina i coneixent l'experiència d'aquestes 4 dones.
Dissabte.
Dissabte ens anem a Ulldemolins, recuperem una plaça que els últims anys no havia actuat en aquest mostre Priorat, i ens agrada molt, doncs, que Ulldemolins també s'hi afegeixi, aquesta Vall del Silenci d'Ulldemolins tan bonica. I portem en Jaixer, que és en Guaret, en francès, és aquesta pel·lícula feta per Marie-Élise Tang, una realitzadora que ve de Marsella, s'escapa de la ciutat, té origen, diguéssim, rural, no?, es torna al poble d'on venia, i allà descobreix redescobreix dos amigues de la joventut que emprenen projectes rurals alternatius, no? I per tant ella es planteja si és possible també la vida més enllà de la gran urbs i del sistema aquest més capitalista. I per tant jo crec que és un documental petit, molt bonic, no?, que se'n va cap al camp de la Provença i que parla de la ramaderia, parla de la vitivinicultura, sobretot de mínima intervenció, biodinàmica, etc. Per tant, molt atenta també als ritmes de la naturalesa i fora d'aquests dictats de la productivitat i de la agricultura industrial, diguéssim, no?, intensiva. Bé, és una peça molt bonica, jo crec que val molt la pena de recuperar-la. I a la tarda o al vespre, els Guiamets, del Cafè de l'Ateneu del Poble, doncs hi projectem la pel·lícula, no?, l'Annata, no?, la Ballata dei Vignaioli di Laguna, no?, és aquest any, no?, que el realitzador passa amb un col·lectiu que decideix per tots els mitjans intentar protegir una vinya que està a l'illa de San Michele, una de les illes boniques d'aquesta llacuna veneciana, no?, i en la que veiem aquesta lluita d'una gent que s'estima el camp i que només defensa aquesta vinya per la seva amor a la vinya i al vi, i res més, no hi ha al darrere cap intenció lucrativa, i és molt bonic de veure aquest contrast precisament entre un món, diguéssim, un molt humanitzat, molt, molt col·lectivitzat, per entendre'ns, i un món més capitalista del, del turisme que toca i d'aquestes cues d'irriades de gent que veiem a la capital veneciana. No?
Per tant, aquells immensos creuers, sí, atracats,
exactament,
davant Sant Marco.
És molt bonica, que és una pel·lícula que personalment era de les més preferides. Jo no hi he estat al jurat, però m'agrada molt coincidir, no? I val molt la pena perquè és la mirada d'una Venècia que també existeix i que a vegades està més a l'ombra de tot això, no?
I diumenge, traca final.
Continuem a Cabassers. El diumenge és un lloc que no hi hem estat mai i, per tant, ens estrenem a aquest municipi. Un municipi que té un cinema que hi fa una programació més o menys regular cada setmana i, per tant, també hem volgut, doncs, sumar-s'hi. També perquè hi ha alguns amics al Most, no?, que ens hi criden, no?, i, per tant, diuen, per què no veniu al nostre poble? I, per tant, aquest any inaugurem. Veiem una pel·lícula que es diu Vines in the Shadow of Tito, una pel·lícula que ens parla del, de la memòria i la guerra, si es pot dir així, no?, en aquesta Europa històrica, i que, per tant, ens porta a un lloc molt important com pot ser l'antiga Iugoslàvia i la relació amb els seus països veïns, i veure què li passa també no?, en aquell moment històric al vi i als aiguardents i a tot el que és la indústria del... Per tant, també és una oportunitat d'aquestes que el Most ens regala de tant en tant d'entrar, no?, dintre la història d'altres llocs que a vegades podrien ser semblants però que han viscut realitats molt potents. I acabaríem a Falset, a l'Artesana, que també és com un clàssic, doncs, acabar amb una gala més vestida. Enguany, doncs, és en diumenge. Ens l'acompanya el Xavier Gracet, que farà la mestra de cerimònies. El Xavier Gracet ja l'havíem tingut, és molt, molt còmplice de les nostres aventures i, per tant, enguany no va venir al Penedès, però li vam oferir aquesta gala i li va fer molta il·lusió. I té dos al·licients importants. Un és que donem un premi honorífic a aquesta parella històrica del Priorat, que és la Montse Ovejero i el Josep Lluís Pérez. El nucli d'una, no?, d'un projecte de vi molt important dins de territori d'OQ, però també d'OQ Montsant, i per tant ens fa molta il·lusió poder-los reconèixer. I a més, per exemple, hem de dir que ells són d'aquest públic que no s'ha perdut quasi cap de les pel·lícules des del segon any, i per tant no els hi donem el premi per això, però sí que són, no?, s'han fet molt amics del Most, i no?, amb els amics del Priorat vam decidir que, no?, que era un premi merescut. I projectarem també una pel·lícula que es diu Auto des Ànimes, que potser era la pel·lícula més cinematogràfica que teníem a la collita. La vam fer servir per inaugurar Barcelona o per presentar el Most a Barcelona, que és una pel·lícula que, on el vi no hi és, però sí que hi és l'aiguardent, i per tant ens connecta també a una cultura mil·lenària i en aquest cas a un lloc tan bonic com Galícia o un poble de Galícia, i amb totes les relacions que hi ha entre generacions, no?, amb una família, que d'alguna manera també ens lliga amb el Priorat, aquest Priorat rural o aquest Priorat que encara, doncs, perviu, no?, aquest vincle entre els que hi viuen i els que són fora, i per tant ens va semblar que era la pantalla, doncs, ideal per tancar, no?, aquesta edició.
Quantes pel·lícules es projecten en total?
15. 15, perquè
el perquè avui... l'Esperès del Vi hi ha diverses peces incloses a la mateixa sessió i després hi ha les altres sessions, les altres 7 sessions. No?
Posem que ens heu convençut que fem l'escapada al Priorat. Com reservem? I suposo que és més fàcil que reservar que amb el Most Penedès, oi?
Sí, tot i que aquest any hem decidit que no hi hauria reserva de lloc, totes són gratuïtes, i totes les sessions del Priorat són gratuïtes, menys l'última, que és aquesta gala que val 5 euros. L'única que es podria comprar l'entrada és, doncs, aquesta, no?, de Falset el diumenge a les 6, que està a la web directament, i les demés jo crec que es pot venir perquè els espais són suficients. Havíem vist, no?, des de la pandèmia, doncs, que reservàvem i que sí que es va fer el primer any, després anàvem veient que el Priorat això no funcionava. Aquí s'ha arrelat més aquest costum i, per tant, les gratuïtes també les fèiem reservar, però enguany hem decidit que el Priorat són lliures totalment i qui vulgui pot venir sense haver de demanar permís, quasi, si es pot dir així, perquè els espais també ho permeten i, per tant, sovint les sessions no són molt multitudinàries i sabem que hi cap tothom. I el vi també sabem que està garantit perquè la Déu Mansant, doncs, és molt generosa i, per tant, no s'acabarà el vi. O sigui que a vegades també ens va bé reservar per saber quantes copes hem de preparar i, en aquest cas, doncs, no patim perquè portem moltes copes i sabem que els cellers, molts de la Déu Mansant, també hi seran.
Seran 5 dies intensos, bonics, no?, pel que expliqueu, molt viscuts.
Molt bonics, sí, sobretot per la intensitat amb la que el públic també ho viu i la proximitat. Són entorns més petits, segurament, i que, per tant, el contacte directe amb el públic hi és molt, no? I, per tant, a més, hi ha aquesta mena de club que ens segueix en tots els municipis. I,
els
per
amics,
tant,
que deia el Jordi.
Exacte, comenta la jugada, no?, i, per tant, t'explica directament si li ha agradat o no i el per què la pel·lícula que ha vist i que té ganes de veure una altra i que... Vaja, que jo crec que està molt bé perquè tens una percepció molt directa de quina és la resposta del públic d'aquest festival, no?
Hem de dir que aquests amics són els que ens van salvar una mica, perquè hi havia com uns còmplices que ens van, no?, portar el festival allà, però també era un territori que no era el nostre i a vegades notàvem unes certes hostilitats normals en el, no?, en la gent del lloc.
Quan desembarques que venen a fer aquests, forània, no?
I a vegades, jo recordo els primers anys que era una mica fred i dius, no?, potser que marxem, no? O a vegades, no, o fins i tot vam conèixer algun polític que era com el primer moment reaci, no?, el projecte, perquè aquests que han de venir aquests del Penedès, no?
A explicar-nos.
Però, en canvi, aquest públic fidel o aquests amics, no?, que s'han anat fent, ens demanaven, no?, i fins i tot ens van com ajudar, doncs, a fer coixí i, per tant, que això, que les sessions dels municipis tinguin els seus anfitrions, que ells mateixos també, doncs, ens ajudin, no?, ens convidin a dinar a vegades, no?, que facin, no?, que ens portin. Enguany potser una sessió, una edició més tranquil·la, no?, no hi ha cap tast, algun any hem posat tast, o no hi ha aquesta doble programació. Per tant, ens ho prendrem també com, no?, com un disfrutar nosaltres també de les pel·lícules i d'un entorn que ens agrada molt.
Segona oportunitat pels penedesencs de recuperar, repescar algunes d'aquestes projeccions del MOS Festival, si no les vau poder veure, i una magnífica oportunitat per tornar al Priorat i gaudir amb aquest cinema del vi que ens proposa Pinzeum al MOS Festival Priorat. Fem un cop d'ull a l'agenda pels que ens quedem aquí. Quines propostes, quines activitats tenim?
Aquí hi ha sobretot el Museu en Marxa i, per tant, ens cansarem de recomanar-lo. Hi ha una visita guiada cada dissabte a les 12, però també tenim una visita guiada a l'exposició 129 Vides, que ens agrada molt que coincideixi, no?, en aquesta obertura, i, per tant, també és una visita, doncs, el dissabte a les 12, que val molt la pena. I també volíem recomanar un tast que hi ha la setmana que ve, el dimecres que ve, dia 4, amb l'amiga Montserrat Nadal, de la URB, enòloga i professora de la URB, membre de Greva, que ens proposa un tast de vins medievals, si es pot dir així, o una aproximació al que podria ser el vi medieval, i que precisament ens lliga també a l'exposició 129 Vides, que, no?, durant tot l'any hem anat fent aquest zoom al que podria ser la realitat medieval. I és un tast que encara li queden places, que ens agradaria molt que s'omplís perquè pot ser una oportunitat d'aprenentatge molt gran, i, per tant, ja l'anunciem aquí perquè això és dimecres que ve i, per tant, quan tornem, tant de bo estigués ple.
Uns tastos que a partir d'ara es fan en un espai nou, com el museu, que és nou.
A l'aula de tast.
Més ampli, diàfan, amb llum.
Sí, molt bonic, a més a més a la planta noble del Palau Reial, amb tot preparat, amb microfonia i amb la projecció corresponent, i estem tots molt còmodes, a més amb un format, no és aula, és un format banquet molt més participatiu, i jo crec que ha donat ja molt bons resultats en aquest any que portem de feina, no?
Xavi Fornos i Jordi Ribas, gràcies per ser avui aquí. Que vagi bé l'estada al Priorat i aquest MOS Priorat 2024. Adéu-siau.
Merci, gràcies.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Tot i que la renda disponible a l'Alt Penedès creix, continua sent inferior a la mitjana de Barcelona. La Mancomunitat Penedès Garraf publica l'anàlisi socioeconòmic municipal a partir de les dades de les persones que declaren l'IRPF a les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf, basat en les darreres dades que facilita l'Agència Tributària i que corresponen a l'any 2022. Aquesta anàlisi permet oferir una perspectiva integral de la renda personal bruta abans de les reduccions o deduccions, així com de la renda disponible a les dues comarques. L'anàlisi mostra un augment significatiu de la renda disponible a la comarca de l'Alt Penedès, amb un increment del 3,4% respecte a l'any anterior. La renda disponible mitjana dels habitants de la comarca se situa en 25.253 euros, una xifra inferior a la del Garraf, que és de 29.023, i a la mitjana de la província de Barcelona, que és de 28.761. ...52 persones donen sang a Sant Jaume dels Domenys. La propera jornada de donació tindrà lloc el mes de març de 2025. En la donació de sang feta aquest passat 18 de novembre, 62 persones van fer l'oferiment, de les quals 52 van donar i altres 10 no van poder per algun dels motius d'exclusió. Entre les persones que van poder donar, n'hi va haver 3 que ho van fer per primera vegada. La xifra de donacions formalitzades torna a superar les anteriors ocasions en què el Banc de Sang i Teixits de Catalunya s'ha desplaçat fins a Sant Jaume dels Domenys. La propera jornada de donació tindrà lloc el mes de març del 2025. El local 9 de Moja acull el torneig memorial Joan Blancafort d'escacs. Aquest diumenge al matí s'ha disputat al local 9 de Moja la primera de les dues jornades de la 24a edició del torneig d'escacs actiu Memorial Joan Blancafort, organitzat pel Club d'Escacs de Vilafranca. El torneig és el darrer de l'anomenat minicircuit penedès per a jugadors no federats després dels torneigs fets a Gelida, Ordal, Vilobí, Sant Pau d'Ordal i Santa Margarida i els Monjos. En el torneig al local 9 han estat inscrits 28 jugadors sub-12 i 58 en categoria de majors de 12 anys. La segona jornada del torneig es jugarà aquest diumenge 1 de desembre pel matí al local 9. I acabem explicant-vos que continuen obertes les inscripcions per la 7a cursa de Nadal de Sant Sadurní. La 7a cursa de Nadal de Sant Sadurní d'Anoia, que se celebrarà el proper 22 de desembre, amb un punt d'inici a la plaça de l'Ajuntament i final a les icòniques Caves Codorniu, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de desembre o fins a arribar al límit de 1.500 participants. Aquestes inscripcions es poden formalitzar encara a través de la plataforma Sportmaniacs.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La primera proposta de l'agenda al detall que us apropem avui és un acte esportiu. I és que després de 6 anys sense enfrontar-se, aquest dissabte es disputa de nou el derbi olardolenc de futbol entre el Moja i el Sant Pere Molanta. Ens ho apropa l'Armand Beneito des de Canal 20.
Doncs evidentment que hem de parlar del derbi olardolenc perquè fa uns anys que no es produeix aquest derbi a nivell de partit federat. Crec que n'hi ha amistós. Fa temps que no tenim un Sant Pere Molanta Moja o un Moja Sant Pere Molanta. I aquest dissabte, dia 30 de novembre, el tindrem, al Camp dels Pins de Moja. Així que comencem per l'equip local. Avui parlarem, ara mateix, amb els dos entrenadors. José Antonio López, bon dia.
Bon dia.
I també tenim l'entrenador del Molanta, que en aquest cas actuarà de visitant. Àlex Sánchez, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Preparats o què? Comencem pel José Antonio. Evidentment, el José Antonio és, diguem que no és d'aquí, n'haurà viscut de derbi, segurament molts, a tota la seva etapa d'entrenador, però bé, des del vestidor, que n'hi ha molts dolardolencs, com ho estan vivint? Emocionats per començar o què?
Bueno, la verdad que un derbi siempre es atractivo para los jugadores y es un, bueno, tiene un aliciente, un punto más de buscar la victoria y demás. Pero bueno, al final es un partido más, son tres puntos como tan válidos como los que se consiguen contra otros rivales y bueno, sobre todo motivados por ser el derbi y demás, pero también con los pies en el suelo. Hemos de buscar los tres puntos como si fuese el Canyelles o el Capellades.
Àlex, tu sí que evidentment potser ho vius diferent perquè estàs vinculat de fa molts anys doncs, al futbol olardolenc. A més, amb el Moja segurament tindràs molts jugadors que has entrenat tu i potser llavors és diferent, una mica diferent, no? Com ho pot viure doncs, l'entrenador del Moja en aquest cas?
Sí, bueno, a veure, és veritat que molts jugadors que estan al Moja doncs, els he tingut molts anys al futbol base, també vaig estar vinculat amb l'etapa del Manel Rodríguez com a segona, ja segona catalana, però bueno, al final és el que comenta bé el José Antonio, és un partit més i al final el que es tracta és d'intentar fer-ho bé com intenté fer-ho durant totes les jornades, no només aquesta.
I a més, la veritat és que podem dir que no arribeu precisament en el millor moment, almenys en quant a marcadors, o en quant als resultats, en aquest cas. Però bé, evidentment, quan sortiu al camp i quan es visqui l'ambient que es viurà doncs, al Camp dels Pins, m'imagino que això ja... Ningú se'n recorda del partit de la jornada passada, no?
No, bueno, a veure, per exemple, parlo ara de nosaltres. Nosaltres hem de tenir present el que va passar la setmana passada, però no condicionar-ho en aquesta. Al final són tres punts, cada partit val tres punts, i hem d'intentar aquesta jornada donar la millor imatge i intentar treure el partit cap endavant.
Pues Antonio.
Sí, bueno, más o menos comparto la opinión de Àlex. Lo que está claro que es un derbi. Y a veces ya no depende tanto de las dinámicas, porque uno puede estar en dinámica positiva, dinámica negativa, pero al ser un derbi las cosas te cambian. Pasa en primera división, en un Barça-Madrid, uno llega a un estado de forma espléndido, el otro no, y el resultado pues a veces es no sé qué se espera, ¿no? Pues aquí estamos un poco igual. La verdad es que estamos, los dos equipos estamos en la parte baja en este momento y demás, estamos peleando para salir de ahí y tenemos que buscar los tres puntos como sea, porque los necesitamos los dos, y creo que es ahí donde nos tenemos que centrar, en trabajar para sacar el partido adelante, y bueno, luego vivir el derbi como tal y disfrutarlo, porque no siempre se viven derbis de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que haya deportividad, que haya limpiezas, es el objetivo, y evidentemente, pues yo a Alex le deseo que tenemos una muy buena relación, la que tampoco le deseo nada malo, al contrario, le deseo lo mejor a partir del domingo, ¿sabes?
Sí. Evidentment, no? I l'Àlex també, no? Amb el José Antonio.
Sí, home, clar, jo el vaig conèixer a José Antonio el mes de maig, quan el van presentar aquí, el mes de maig, de juny, quan el van presentar amb el Moja, i la veritat, hem connectat molt bé i tenim molt bona relació. I també amb els nois, ho hem comentat amb els seus jugadors, que al final tenim el grup de WhatsApp de l'any passat i ens veiem pel camp i ens tenim molta estima i som inclús amics, però l'amistat la deixarem a partir de les 5 de la tarda i després a les 7 i quart tornarem a tenir aquesta relació. Durant hem de mirar pel nostre interès. Al final un derbi és un derbi. L'hem de veure amb la màxima esportivitat, però tenim clar que hem de mirar per la nostra part.
Inauguració també de la nova gespa, una nova gespa que, bé, no és gespa natural, com teniu allà a Sant Pere Molanta, Àlex, però, ostres, bueno, tu ja te la coneixes, a més, molt bé, perquè també estàs vinculat al Basolèrdola. Ostres, quina gespa que han deixat, al Camp del Moja.
Sí, sí, la veritat que és una gozada veure l'estat de la gespa actual comparat amb la gespa que teníem fa, bueno, els últims 17 anys, que no es va canviar. Sí, això dona al final un salt qualitatiu i et convida a jugar a futbol, a un futbol atractiu i ofensiu.
El futbol, José Antonio, que planteja el Moja, clar, és una mica semblant també al del Molanta. Sou jugadors joves, és que sou jugadors... Teniu jugadors molt joves, totes dues plantilles. Vull dir que, en principi, el que es veurà segur és un derbi atractiu i esperem amb molts gols, que acabi 5-5. Una cosa així, home. Nosaltres estem al mig, evidentment, no podem desitjar que guanyi un o altre. 5-5, ja està, no? Vull dir...
Sí, bueno, estaría muy bien para el espectador, sería brutal el 5-5. Luego cada entrenador tendría que analizar el por qué después de haber metido 5 goles no eres capaz de llevarte la victoria, ¿no? Pero bueno, mira, o sea, si empatamos los dos derbis de la temporada y nos salvamos los dos, firmo ahora mismo, ¿eh? O sea, y, pero bueno, sí, esperamos que haya que sea un buen partido. Nosotros vamos a ver con qué cara salimos, porque somos capaces de hacer partidazos brutales contra equipos de arriba y demás, sobre todo también en nuestro campo. Pero luego pues aparece ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde a veces con los mismos jugadores en otro partido nos cuesta más pues hacer lo mismo que hemos hecho bien en otros partidos. Bueno, intentaremos que aparezca la cara buena, poder dar un buen espectáculo futbolístico y a partir de ahí poner las cosas difíciles al Molanta. Imagino que és el mismo objetivo que tiene el esposo equip, no?
Segur. Bé, tots dos arribeu, curiosament, amb una jornada dolenta, perquè el Moja perdia clarament a Sitges amb una primera part realment molt dolenta, on encaixava 4 gols, finalment 5-1, el Sant Pere Molanta perdia a casa 0-3 amb l'Hortonenc, però si anem a l'altra jornada, tots dos haguéssiu merescut les victòries, a casa el Moja, a Canyelles, el Sant Pere Molanta. Ara no parlarem d'aquest partit, Àlex, perquè esperem que ja l'hagi oblidat, perquè realment va ser una mica, no sé si dir atracament o que l'àrbitre portava el VAR a dins i l'anaven avisant de les coses, no sé, però no parlarem d'aquest partit millor, però esteu tots dos amb una mica de muntanya russa, no?
Bueno, a veure, nosaltres, al final jo porto tres partits amb l'equip i els dos primers vam competir tranquil·lament i de tu a tu amb l'Olímpic com amb el Canyelles. No es va poder donar, pels motius que siguin, i aquesta setmana esperàvem doncs, poder sumar, que al final l'important ara mateix és sumar i sortir d'allà baix per agafar confiança i que tot vagi millor. Al final, el derbi doncs, és una oportunitat més, a banda de que són 3 punts, doncs és un partit que és maco, és atractiu, segur que hi ha ambient, llavors ho hem d'aprofitar per intentar entrar en una bona dinàmica.
José Antonio, en tot cas, sobretot el que hem dit i hem estat parlant, no? Esportivitat, els jugadors es coneixen tots, la majoria són amics, tant d'un com de l'altre equip, que hi hagi un bon futbol, que sigui molt atractiu i bueno, hem de dir que guanyi el millor, ja està.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que ese es el objetivo. Al final yo tengo un montón de jugadores que conocen a Àlex. Estamos ahí intentando descifrar las claves del planteamiento que va a hacer Àlex el próximo fin de semana. Imagino que él también conoce a un montón de jugadores que tengo yo ahora. Y ahí, bueno, pues bueno, puede ser una partida de ajedrez muy chula y vamos a disfrutar todos del derbi y ya está, se trata de eso. Esto es un partido de fútbol, es deporte y tenemos que disfrutar como tal. Todo lo que sea salirnos del terreno de juego, de la deportividad y del buen rollo y demás, en el fútbol sobra. Por mí, yo es lo que he comentado, que haya deportividad y que lo disfrutemos todos.
Doncs Àlex, no sé si le vols dir alguna cosa al José Antonio para acabar.
No, bueno, ja ens estem veient durant la setmana i és el que ha comentat ell al principi. Tenim molt bona relació els dos i segur que quan acabi el partit serà igual. I ell sap que qualsevol cosa que ens podem ajudar estem oberts sempre.
Molt bé. José Antonio, alguna cosa per l'Àlex?
Pues nada, no, que no meteremos dedos en los ojos ni cosas de estas. Que...
Doncs ho deixem així, 5-5 partit d'anada, 5-5 partit de tornada i tots dos salvats.
Hecho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Àlex Sánchez, entrenador del Sant Pere Molanta, José Antonio López, entrenador del Moja, al Camp dels Pins, aquest dissabte a les 5 de la tarda, en directe, per Canal 20 Ràdio, aquest partit entre el Moja i el Sant Pere Molanta. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies, un abraç. Gràcies.
Deixem els esports del futbol, canviem radicalment per traslladar-nos a Sant Sadurní, on dimarts que ve, 3 de desembre, i coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el consistori sadurninenc presentarà el Pla de Discapacitat. Volem saber-ne més i per això tornem als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, dimarts vinent l'Ajuntament de Sant Sadurní presentarà el Pla Local de Discapacitat i per això avui hem convidat la regidora d'Acció Social i la tècnica d'Igualtat, Meritxell Borràs. Gemma Girona, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, gràcies, Eli.
Bon dia.
Dimarts, aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, presenteu aquest Pla de Discapacitat que està prèviament aprovat pel ple.
Sí, 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 el vam aprovar... crec que va ser el mes de juliol, juny-juliol, abans de les vacances d'estiu, i bueno, es va aprovar per unanimitat, evidentment aquestes coses tenen bona rebuda, i doncs sí, va ser una promesa que es va fer a l'equip motor de les famílies que hi han estat treballant, que es faria tornant de l'estiu aquesta presentació, i abans no s'acabi l'any doncs volíem fer aquesta presentació per convidar tota la ciutadania, que tothom hi és benvingut, i al final hem de saber de què parlem i què millor que venir i escoltar-ho de primera mà.
I de què parlem?
Bueno, aquest pla no, ha estat, sí que el vam aprovar ara per ple, però hem estat com quasi 2 anys treballant-hi, treballant-hi amb persones amb discapacitat en primera persona, familiars i professionals que treballen amb diferents tipus de discapacitat. No? Parlem de discapacitats a nivell motriu, a nivell intel·lectual, a nivell de sensorial, no? Perquè al final no podem unificar i dir és una discapacitat i ja està, sinó que hem de tenir en compte, no?, les diferències dintre del mateix nom. No? I llavors totes aquestes famílies que han estat treballant són les que, no?, proposaven que aquesta presentació fos pública, perquè és un pla on hi surten les accions que, no, que s'han plantejat per anar millorant i per anar fent de Sant Sadurní un municipi inclusiu, no, i que tingui en compte les necessitats de totes les persones que hi viuen.
Sí, perquè al final moltes vegades pensem en aquests plans de... Penses, ostres, doncs no poden pujar esgraons o no poden accedir a no sé on... Però no és només això, és que al final no parlem només de no poder entrar en un espai, sinó l'accessibilitat social, educativa, laboral, els ha d'ajudar en tots els sentits perquè troben moltes barreres per integrar-se a la comunitat. No com la resta, i això no hauria de passar.
Es presenta dimarts. A quina hora i on?
Doncs ho farem a les 6 de la tarda
al
Casal d'Entitats 1 d'octubre.
Tothom que ens estigui escoltant s'hi pot apropar, a banda d'aquestes famílies que comenteu, una mica així a grans trets, què és el que té aquest pla. Molt, molt a grans trets, eh?
Vale. S'ha treballat amb 3 línies estratègiques grans, no?, que és l'acció comunitària i l'acompanyament, l'accessibilitat i vida autònoma, i la inclusió i la participació comunitària. Llavors, cada una de les línies té els seus objectius, no? Per exemple, un d'ells és la creació de la taula de discapacitat municipal on hi puguin participar les famílies i professionals per poder anar desgranant totes aquestes accions, detectar on hi ha aquesta manca d'accessibilitat física, però també on hi ha aquesta manca d'accessibilitat a nivell d'entendre què passa en un espai, no? O també el tema de l'oferta cultural, no? De que les activitats siguin assequibles i accessibles per totes aquelles persones que hi tinguin interès.
És un camí llarg, però al final tot és anar voluntat i tot és anar fent petites passes, no? Per al final arribar a aquesta fi, no?
Sí, sí, tenim feina, no? és a nivell general, en tots els municipis realment s'hi ha invertit poc esforç en aquest sentit i ens hi hem de posar ja.
Aprofitant que aquesta setmana aquí a Sant Sadurní se celebra la Festa Major, tant dijous en la cercavila de la Vigília com aquest divendres, dia de Sant Sadurní, el dia gran, hi haurà trams, espais tranquils a les dues cercaviles. No parlem d'això, si us sembla.
Doncs sí, hem pensat a demanda de les famílies, evidentment, perquè pues, bueno, són nanos que necessiten pues, una mica més de tranquil·litat, potser una mica de que la música estigui més baixa, de que no hi hagi tanta aglomeració de gent. I va ser una proposta que la vam entomar i hem decidit que la cruïlla que hi ha al carrer Raval amb Josep Rovira sigui l'espai tranquil per totes les cercaviles que passin, no només ara la Festa Major, sinó les fires o totes les sortides que es facin, que passin pel Raval, que sigui aquest el tram tranquil per totes aquestes persones que necessiten doncs, disfrutar de la festa perquè tenen tot el dret i a més poder-ho fer còmodament.
I no hem de dir que no és un espai exclusiu per a aquestes famílies o persones, sinó que al final un tram tranquil és un espai amb baixos estímuls que, per tant, no, s'agraeix a la majoria de persones, no, de que doncs, el soroll pot molestar, no, pots tenir alta sensibilitat i no tenir una discapacitat, però sí que et molesti, no, que la música estigui molt forta o que t'agobi, no, aquest contacte amb la gent. Llavors, aquest espai hi pot anar totes aquelles persones que ho desitgin. El que sí que es controlarà és, en el cas que hi hagi aglomeració, sí que tindran prioritat, no, aquestes persones amb discapacitat. Llavors ja s'anirà regulant, no, doncs, o allargant una mica més el tram. Sí que hi ha doble cantó al final. No? Llavors, una de les necessitats que hi ha en les famílies és de poder tenir una via d'escapament. No? O sigui, per això ho fèiem en aquest carrer, per si no, alguna canalla necessita marxar, doncs que ho pugui fer sense haver de fer fora a ningú. No? Llavors, al final, la música sonarà més fluixa a un cantó i l'altre. No? O sigui, hi ha molta aglomeració, però les persones amb discapacitat es posarien al cantó, no, on hi ha el carreró, per exemple.
Gemma, estarà marcat d'alguna manera, sé ara de memòria, la Festa Major de Vilafranca ho marquen molt. No sé si és el cas nostre, també.
Sí, també. Hem encarregat unes banderoles que estem pendent de... No sé, ja deuen estar ja punt a punt i estaran identificat el tram, sí.
Hi ha com un inici i final i després també hi haurà els cartells explicant què és aquest espai, no, i com es fa ús. Hem preparat una carta que enviarem avui a totes les famílies a través dels centres educatius, no, on hi ha l'explicació de què és l'espai tranquil, què hi passa, no, de, pues, això, no, dels, es redueix el so a nivell dels músics, pues, tocaran menys músics perquè la música segueixi sonant, perquè l'objectiu és veure els balls ballar, no? Però que la música, pues, si hi ha tres gralles, pues, potser amb una, no, ja se sent, ja es pot fer el fet. També quan hi ha foc, no, hi ha la possibilitat de que hi hagi el foc, però que no hi hagi el tro final, no? Llavors és el que es recomana, pues, els diables o la bèstia, o no, totes les, els elements de foc, perquè el tram passaran en foc, però sense el tro.
A nivell de les colles, ara venen a la memòria, sobretot per so, panderetes i bastoners, influeix en alguna cosa o continuen igual?
Aquests continuaran igual, no? Perquè al final veus viure el ball, no? Implica tots aquests elements. Sí que recomana, no? I les famílies ja saben molt les característiques de cada infant, no? I doncs, n'hi ha que ja porten els cascos, que porten rosegadors, que ja porten uns elements per poder, no, passar millor aquesta estona. No? I si la música ja és més fluixa, l'estímul ja és menys, també.
No sé si abans d'acomiadar-nos us agradaria apuntar alguna cosa també, si ens hem deixat algun tema que puguem apuntar en aquesta recta final.
Bueno, anem treballant perquè tots les festes, no, tinguin aquests espais tranquils quan són cercaviles, però també en el moment de poder, d'haver de fer cues també que siguin inclusives per poder facilitar que aquesta canalla pugui accedir sense haver de fer una cua de dues hores, no? Que és una, no? Que hi ha molta canalla, que aquesta és la seva, no? Una de les principals dificultats, i que a poc, no? Anirem introduint totes aquestes millores acompanyades de les famílies, no? Que estan molt entregades, i res, convidar això, no? Que puguem veure la presentació del pla de discapacitat, que aprofitarem per poder fer crida, no? Per crear aquesta taula i, no? I poder generar un grup de treball que faciliti que les coses realment puguin millorar.
Sí, i també que la cabalgada de Reis, que és un acte que, bueno, que aglomera molta gent, és complicat fer al llarg del trajecte, doncs, aquest espai tranquil, i hem decidit des de l'equip de govern que serà a la sortida, abans de començar la cabalgada, doncs totes aquestes famílies es podran adreçar a l'inici de la cabalgada, i allà, doncs, bueno, podran parlar amb els Reis, pujar a les carrosses i se'ls atendrà amb una privacitat, perquè realment durant tot el recorregut és molt complicat, perquè és un cercavila, és un recorregut que aglomera molta gent.
El dia de Reis...
El dia de Reis és màgic, sí.
Doncs sí, amb aquesta iniciativa ens alegrem moltíssim de que neixin aquestes iniciatives i que comencem a caminar amb aquest pla local de discapacitat. Meritxell i Gemma, un plaer tenir-vos al Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Marxem, en qüestió d'un minut, s'acaba aquest Penedès en Xarxa d'avui dimecres 27 de novembre, perquè demà hi tornem amb 3 hores més de ràdio. I ho farem escoltant la Katy Perry i aquest Roar. Fins demà.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.